transport turístic de la comarca, que té, en les seves paraules, un fort potencial. El programa està organitzat pel Consell Comarcal del Segrià amb la col·laboració dels ajuntaments i cooperatives d'Aspa, Mallals, Alfés, Torrebesses, Alcanó, Serós i Llardecans, el Patronat de Turisme i la Diputació de Lleida.
Ràdio Sant Vicenç, com sempre, amb els continguts i amb convidats, convidades interessants. Avui especialment, sempre és especial la persona que ve, però avui doncs una miqueta més, ja veureu de seguida. Tallar les músiques avui encara més, però bueno, com que us direm com podeu sentir aquesta música perquè pugueu sentir-la les vegades que vulgueu, doncs bueno, no em sap tan greu en aquest sentit. I sí, la persona que canta d'aquesta manera, amb aquesta veu tan ben treballada, tan modulada, tan potent, és la nostra convidada d'avui, Aida de Turk. Seguida parlarem amb ella. Farem avui un programa, mira, ens agrada, m'agrada a mi especialment, a l'MKC sempre fer programes una mica diferent, i sempre que parlem de Nolan, doncs avui farem una mica el programa a l'inrevés, a veure què us sembla, a veure què passa. Nolan style, és a dir, començant pel final, però el que sí que no podem fer, bueno, sí, ho farem tot al final, tot al revés. Així que li preguntarem a la nostra convidada, Aida de Turk, si és que aconseguim que no s'acoplin els micros, que això també seria interessant que passés. A veure, ho intento per tercera vegada, sembla que ara una miqueta millor. Bueno, doncs li preguntarem a Aida, així, sense més ni més, al que li hauríem de preguntar al final del tot del programa. A veure què passa. Aida, escolta, tu amb tota la teva formació, la teva vocació d'actriu, cantant, productora de musicals, del qual ja anirem parlant així cap enrere, perquè avui anirem cap enrere, a on vols arribar? Perquè la impressió que fa, mirant una mica el teu currículum, tot el que has fet, tot el que ets capaç de fer, quina és la teva perspectiva d'aquí a un temps, en el futur? Comencem pel futur. Comptes de demanar-te com has arribat aquí i com d'allò, doncs comencem pel futur. On vols arribar? On et veus d'aquí a 2, 3, 5, 10 anys?
Doncs és una molt bona pregunta, perquè realment sí que alguna vegada me l'he formulat a mi mateixa. A mi m'agradaria, o el que tinc ara pensat, és fer un àlbum de música complet, perquè bueno, tinc molta gent que m'ho demana i em diu: t'has de centrar en això, fer la teva pròpia música, que al final és el que em fa més feliç de tot el que faig. Així que espero tenir un àlbum, tenir videoclips, perquè m'encanten. Bueno, també puc barrejar la interpretació amb la música. I, bueno, no sé, no em vull adelantar a res, no? Però m'agradaria que d'aquí 10 anys doncs hagi pogut també produir obres de teatre musical que tinc pendents amb la meva companyia.
Ja estàs en ello, de fet, ja estàs produint amb la teva companya.
Exacte.
La teva companyia, un projecte musical, és a dir, que això ja no és futur, però una mica sí, perquè s'ha de terminar, no? S'ha d'acabar de,
sí,
de fer tot plegat.
Exacte. Ens ha agafat la pandèmia pel mig. com a moltíssima gent, el teatre està com està i estem fent assajos per Skype. Vull dir que no és que vagi malament, però no és, és fred, no és el mateix, no estàs rebent l'escalfor de la gent que tens al voltant, la resposta és molt més lenta, no? I a vegades dius: ostres, em molesta que han picat el timbre, que entra ma mare, que el gat se'm posa davant de l'ordinador, no? Però
ir al concierto o verlo con la tele.
No, a veure, torna a preguntar, Santi. Perdona, Aida. Torna a preguntar, és que ara ja se t'escolta.
¿A preguntar?
Sí, ¿no has preguntat?
No he preguntado.
Ah, ¿y qué ha preguntado?
Pero puedo hablar.
A mí me ha semblado que preguntaba algo. Y algo es que me inventa tu naveo ya. ¿Com estic?
Hola.
Hola, hola. Sí, ahora sí, ahora sí.
Vale. No, que decía lo que comentaba ella, que no es lo mismo los ensayos por Skype que en persona, que digo que es como acudir a un concierto o verlo por la tele. Que nunca las sensaciones van a ser las mismas.
No, no tiene absolutamente nada que ver. La energía que te da la persona que tienes delante, los músicos o el director, el resto de actores, no tienen absolutamente nada que ver. Pero suerte que por lo menos podemos hacer algo con internet,
sí.
Porque si no tuviéramos, entonces sí que estaría todo absolutamente muerto.
Imagina't que fóssim a l'edat mitjana, no?
Em sembla que com a dona ja no em deixaríem fer gaire cosa, eh?
També és veritat.
Ostres.
Por desgracia.
Quines coses. Doncs mira, era impossible, vull dir, tenia pensat fer-ho però no sabia com, i a part no tenia sentit deixar pel final el que fem al començament, que és la presentació del nostre col·laborador, el convidat de cada dia. No tenia sentit. Així que ja és normal que Santi, de fet, ha estat el mediador perquè Aida pugui estar aquí, vull dir que molt bé, Santi, què tal? Després
bien.
De la borratxera de
Sitges
i del programa de la setmana passada amb Jordi Izquierdo, mano a mano, bueno, tu aquí i ell per telèfon, però enriquidor tot plegat, no? El nostre tècnic, Luis Vela, deia: però ells anaven parlant i anaven apuntant pel·lícules, vull dir, suposo que vau parlar com de 40, 50 pel·lícules.
Pues més. Jo vi 30 i Jordi vio com unes, no sé si dijo 40 o 46.
Wow.
Entonces hicimos un mix y hablamos de 30 y no sé cuántas.
Y en esos segundos,
lo que dio tiempo en esa hora.
En esos segundos que os sobraban, ¿dormíais algo, no? ¿O algo? ¿O comíais, dormíais en esos segundos?
Sí, bueno, es que Sitges es así, es en plan locura. Y eso que este año, debido a la pandemia, pues los pases entre peli y peli eran más espaciados, porque tenía que marchar la gente, las colas tenían que ser,
limpiar,
pues,
supongo,
claro, sí, pasaban unos señores con unas mascarillas y unos cacharros que parecían los cazafantasmas, ahí como fumigando las butacas, era muy curioso, sí, sí, sí. Pero claro, todo y así, que entre sesión y sesión disponías de más tiempo, siempre había algo que se te solapaba y al final pues siempre se te junta una peli con otra a unas horas que o llevas algo para comer encima o no comes.
Directamente.
No, porque no te puedes ir a ningún restaurante ni nada, porque o sea, es que ya has hecho tarde para ver la otra peli. No puede ser, ahora me voy y luego vuelvo. No sé qué. No, mentira.
I cap al final els restaurants fins i tot els van tancar.
Sí, 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 el último fin de semana ya fue una odisea, porque claro, yo este año me he cogido alojamiento en un hotel, pero solo he cogido el... Ahí va.
Sí, sí, el plàstic aquí que t'he imposat, que fa un sorollet més xulo.
Sí, sí, superxulo. Que este año me he cogido alojamiento, me he cogido el hotel, pero solo la estancia. Pues no, bueno, volvemos a lo mismo, las comidas, coger pensión completa en un hotel allí es que no tiene sentido, porque como mucho hubiese podido hacer el desayuno, porque ¿qué hago? ¿Me vuelvo al hotel? ¡Ay, el turno de las comidas o el turno de las cenas! No. Entonces es, bueno, comes mal, poco, duermes poco, muchas horas de pie, sentado, ves muchas pelis, llega un momento que se te mezcla en la cabeza... Y bueno, y así acaba uno.
Qué locura.
Doncs mentre tu estaves...
Però una locura...
rica.
Sí.
Sí, sí, mira qui parla de locura. Mentre tu estaves confinat, podíem dir a Sitges, la Maria Milà estava confinada d'una altra manera, amb els mateixos dies, pràcticament. Aquí cadascú, Aida, amb la seva idea, amb la seva història.
¿Cuántos días estuviste, Santi?
Yo he estado 10. Del 8 al 18.
Yo he hecho en un hotel.
Explica una miqueta, si vols, l'experiència, perquè...
Bueno, la experiencia ha sido una pasada. Nos hacían la prueba PCR cada día y te metían el palito hasta el cerebro.
Qué
hasta
divertido.
Más allá. Sí, entonces nos confinaron el día 7, ¿fue? El 17, Ana, que estoy bien. Nos confinaron el día 17 y nos soltaron el día 25. Y en esos 8 días rodamos 5 de ellos. Yo rodé 5, hay gente que rodó 6. Y nada, una película Uncharted que todavía se está rodando.
¿Qué
en
me
Barcelona.
Dices? ¿Has estado en el rodaje de Uncharted?
Yes.
Y la verdad es que me lo pasé. Y me trataron desde aquí, hola.
Hombre,
y
encantadísima cuartos, ¿eh?
Con Jael. Me trataron
¿Quién
todos.
Es ¿Quién es ese?
Jael es una chica, es una agencia, es una agencia que lleva actores, figurantes de todo. Y es una maravilla desde aquí. Un saludo a todos mis compañeros y mis compañeras. Me lo pasé súper bien y además he hecho unos súper contactos.
Me estás dando mucha envidia.
Pues sí, Uncharted, la verdad.
Drake's Fortune, diguem-ho tot, una història protagonitzada per Mark Wahlberg i Tom Holland, sí, juntament amb Antonio Banderas, que també té la seva participació
no
per allà.
I no estaria esos días.
No.
I altres...
L'adaptació de una saga de videojuegos de PlayStation. Sí, jo és que soy muy fan de los videojuegos.
Pues sí.
Entonces tenía muchas ganas de que hicieran la peli, aunque Tom Holland no me pegué mucho como Nathan Drake, pues bueno, a ver qué sale.
Pues divertido, muy bien. La verdad es que me lo he pasado genial.
Qué chulo.
Es una pasada. Además, ya te digo, nos trataban. Ahora he comido todo lo que no he comido durante todo el confinamiento, me lo comí todo ahí.
Decía yo que hacía mejor cara.
Sí, claro, estoy mucho más gorda.
Más redondita.
Más redonda.
La cara,
más.
¿Eh?
Todo. Te aseguro.
Doncs ja que hem descobert que la màxima vocació o afició d'Aida és la seva veu o la música, anem a sentir una miqueta més perquè vols gravar un disc sencer però tens molta cosa ja feta, vale? Així que sentim si et sembla un altre fragment i ens ho expliques una mica, vale? Doncs a veure com sona això. Abans hem sentit The Tower. sentim una de les peces d'un grup de la que, Aida, ets vocalista. T'hauries d'explicar una mica això, perquè és que la veritat és que, bueno, a mi hi ha dues coses que m'han agradat molt de llegir el que has fet, i una és la presentació que vas enviar a Santi, que Santi m'ha enviat a mi per parlar una miqueta sobre tu, i una altra la manera com et vens, per dir-ho així, en la teva pàgina web, Aida de Truc, així, escrita amb CK, és el teu cognom, al final, i a la presentació ens expliques, doncs, això, que ets vocalista de dos grups de rock, Emperatriz i Celeste. Explica'ns una miqueta això, bueno, explica'ns el que tu vulguis, perquè és tant el que ens has d'explicar que tu mateix, el que et vinguis a gust parlar-lo.
Bueno, doncs, de fet, Emperatriz és un grup de rock on vaig entrar ja fa més de mig any. També ens ha agafat la pandèmia pel mig, per tant, no hem pogut fer encara cap concert. I és un grup que porta molts anys, però, bueno, coses que passen, no? Que se'n va un, se'n va l'altre, i jo vaig tenir l'oportunitat d'entrar com a vocalista. I, de fet, estem gravant totes les cançons que ells ja tenien, i alguna nova, que jo ara m'encarregaré de fer la melodia i la lletra. I la veritat és que estic molt contenta. Són dos germans, principalment, el pilar d'aquest grup, i porten molt de temps lluitant per les seves cançons i per fi tenir gravada una maqueta i poder moure's ja una mica més professionalment.
I l'altre grup?
L'altre grup fa molt poquet que hi soc. És un grup de rock progressiu. Diguem que Emperatriz és més rock metal i aquest Celeste és més de rock progressiu. I, bueno, de fet, he començat a gravar una de les primeres cançons, en català, per cert, i les volem fer en castellà, la volem fer en anglès, a veure què passa. Estem amb els coros, que són coses molt minucioses, i si no estem en persona, si no estem tots junts, és molt difícil saber què és el que, com ho vol l'altra persona, no? I perquè no ho hagis de gravar tot moltes vegades, es fa xuc. És la situació que tenim i fem el que podem, no? Però, bueno, en això estem.
Parla'ns també, ja que estem. És que volia fer-ho tot a l'inrevés, però és molt difícil. Vull dir. Així que parla'ns. Parla'ns de diferents coses. Parla'ns de la teva companyia de teatre, Inside Out,
sí.
I d'aquest musical també que esteu preparant, que ja ens has comentat que també us ha parat de... Bueno, ja ens ha parat tot, però, sí. Però explica'ns una mica Inside Out, perquè aquest títol... que és prou maco.
Doncs la nostra idea, bueno, de fet, em va trucar una amiga amb la que vaig coincidir en un curs de teatre musical, i em va dir: escolta, vull fer una obra pròpia, porto molt de temps fent altres coses, adaptacions, i el que vull és enviar un missatge i d'autoestima, de superació personal. I llavors, doncs, ens vam posar mans a l'obra i vam dir: bueno, doncs, per fer aquesta obra pròpia volem ser una companyia, perquè potser si arribem a fer aquesta, en volem fer una altra. Diguem que el missatge és sempre el mateix, de força interior i de mostrar els sentiments i de creixement personal, però bueno, s'havia de començar per un lloc, no? Inside Out va ser el nom que més ens va cridar l'atenció, no? Perquè és treure els nostres sentiments de dins cap en fora. I la nostra obra... el guió és nostre i la música també la farem original. Tracta d'una noia que es diu Emma, que no s'acaba d'entendre gaire bé amb la seva part emotiva i racional. Llavors ella no està bé amb si mateixa i té la creença de, bueno, que la seva vida serà millor quan trobi parella. La meva companya és de Colòmbia, llavors és una cosa com més arraigada allà, no? I ella ha crescut amb uns valors, bueno, diferents, no? On la dona el que aspira és més estar guapa, a ser una mica més, parlant malament, florero, no? I, bueno, porta aquí molts anys, no? I em diu, sí. És que a mi m'ensenyaven això, i és que al col·le on anava les dones feien això, les meves tietes són allò, no? Perdona, Lucy, si parlo més del compte. Però, bueno, ella vol mostrar que podem ser feliços, tant homes com dones, si estem sols, que no necessitem a ningú. Llavors, la protagonista, Emma, el que fa és descarregar-se una aplicació. I d'aquesta aplicació apareix un superheroi que potser l'ajuda o potser no. I fins aquí puc llegir perquè no em vull, ai, no em vull passar, no?
Però... Si, si no va a hacer spoilers, que sí, a ti te gusta sí. mucho, francés.
Estaría bien.
A mí me encanta que me expliquin tot després ja.
No, no, no.
Bueno, és una lluita interior, no? Que volem abordar també temes que ens afecten a tots una mica.
Doncs tot això que ens està explicant Aida de Truc, a part d'haver estudiat periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i publicitat i relacions públiques a la Universitat Oberta de Catalunya, vull dir, no sé, jo penso que són moltes coses.
Sí, sí, el currículum és...
A fer, i bueno, ja us deia, a part, no sé, m'agradaria que expliquessis ara, abans de sentir una musiqueta molt potent i de parlar de cinema i de dir-te a tu, Aida, perquè potser no ho saps, que hem decidit el tema que hem decidit avui en el programa. Des del començament de temporada estem dedicant monogràfics. Avui, bueno, hem pensat parlar una miqueta primer amb tu i després ja dedicar-nos una mica més al tema pròpiament que hem tret de part de la teva obra, del que una de les coses que ens vens a parlar avui, que ara en parlarem, un curtmetratge concretament que està en fase de postproducció, sí, que té a veure amb un martell, en anglès, ara en parlem, però bueno, sí que m'agradaria que expliquessis o que expliqués Santi, no sé, que bueno, com vas contactar amb el programa i que tu de fet ets d'aquí, de Sant Vicent, no? Si jo no vaig molt errat.
Exacte.
No sé, explica'ns una miqueta, perquè no sé, ens agrada especialment això, no? De que una persona digui, escolta, voldria venir al vostre programa i nosaltres, bien.
Doncs bueno, la veritat és que jo ja havia vingut ja a la ràdio alguna vegada, perquè col·laboro des del 2013 amb el Centre d'Estudis Locals, Sant Vicenç dels Horts, i havíem vingut a parlar del calendari que es va fer, no sé, fa 2 anys ja, on hi havien petites aspectes, càpsules culturals, no? I mirant la ràdio, mirant l'Instagram, vaig trobar el programa, vaig veure la gent que hi participava i vaig veure, dic, hòstia, doncs és interessant, a mi m'agrada molt tenir contacte amb gent que estiguin al mundillo, perquè sempre puc aprendre alguna cosa. I vaig començar a parlar amb el Santi de, no me'n recordo ni de què.
Jo tampoc.
I de pel·lis o sèries o
qualsevol. Sí, alguna pel·li que pondria jo,
sí.
O no sé.
O qualsevol xorrada perquè que se m'acudís també, o jo què sé, alguna història d'aquestes de l'Instagram. I bueno, i vaig dir, escolta, acabo de fer aquest curt, què en penses, no? Em podríem parlar. De fet, ell ja m'havia proposat venir com a actriu i cantant, i vaig pensar, vale, doncs ara quan la cosa comenci a anar millor amb el tema del virus, doncs en parlem. I ja bueno, es va juntar amb el tema del curtmetratge i aquí estic. Doncs molt agraïda, per cert.
Doncs ara, no, nosaltres agraïts. Bueno, faria una petita broma, no, però és molt tonta, després fora d'antena. I nosaltres estem molt, molt contents que hagis vingut i, bueno, ja veieu que la persona que tenim aquí avui és tot una eminència, vull dir que li dones relleu al programa. Nosaltres anem a sentir ara una musiqueta així molt, molt suaveta, que té a veure amb el que parlarem ara, i ja t'anunciem que el tema que posarem avui, que posarem en el programa d'avui, és l'slasher. Vull dir que suposo que ja saps per què ho fem, i que el programa d'avui, a part de parlar amb tu, doncs està dedicat a aquest gènere musical, anava a dir, no? Cinematogràfic, del qual doncs després, a part d'ara parlar una miqueta d'aquest projecte, doncs Santi farà la seva secció parlant-nos d'alguna pel·lículeta que tingui a veure amb aquest gènere que l'home, doncs la veritat és que no para de veure pel·lícula d'aquest tipus. Llavors, no? Ja va bé, el gènere.
Sí, 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 a mi m'està estupendo el tema de hoy.
Vinga, anem a sentir aquesta música que diré, uf, però que m'adormo. festa ja tenim a tots els oients adormits, ja us he dit que seria música fluixeta per un projecte cinematogràfic, doncs que bueno, que allà amb aquesta música doncs jo crec que ja avisa una mica. Ens agradaria molt que l'altra persona que tenim a, la persona que tenim a l'altra banda del telèfon ens expliqués una mica per començar, perquè crec que té molt interès que comenci a parlar-nos d'aquesta música. Com ho vau aconseguir això, Rubén Abarca?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues a ver, todo surgió a base de que yo tuve una idea en un viaje que tuve en Australia, ¿vale? Sobre un slasher muy gamberro, de un martillo endemoniado que la armaba, era caótico, ¿vale? Un grupo de jóvenes, australianos, fuertotes, la típica película La Matanza de Texas. Y bueno, contacté con un chico que conocí justamente allí, que hacía este grupo de, tenía este grupo de música, y dijo, oye, pues voy a hacer algo transgresor, algo así potente, y me pasó la banda sonora original, que es esta canción, que esta canción que es exclusiva para el cortometraje. Es un grupo que se llama Herder, que ha estado en el Wacken, ya ha estado en varios festivales, y así surgió la idea. Luego, esa idea, que no se pudo hacer al final en Australia, cuando volví de vuelta a España, pues la estuve gestionando un poco y le dimos una vuelta de tuerca y ha salido lo que tenemos ahora, que es Hammer.
Pues de Hammer, precisamente, en bona part, ha vingut a parlar, com ja saps, perquè t'ho vaig comentar, Aida de Truc, i bueno, m'agradaria que tots dos comentéssiu una miqueta doncs, com ha anat el rodatge, que ja està fet, perquè vau fer una campanya de Verkami, de micromecenatge, exitosa, vull dir que vau poder recollir els diners que volíeu, per tant, la cosa ha tirat en marxa, i ara doncs, esteu en fase de postproducció. No sé, parleu-nos una miqueta tots dos del que vulgueu, de com va ser l'aconseguiment, i els actors del rodatge, de com està ara el tema tot plegat. Aida, Rubén, crec que us coneixeu. Rubén, Aida.
Sí, hola. Hola, Rubén, què tal?
Hola, Aida, què tal?
¿Cuánto tiempo?
Hola.
Es parlen bueno, així amb... Ah.
Sí, así es como la convenzco para que venga los proyectos.
Ah, d'acord.
Sí, me han regalado varios.
Tengo un proyecto.
Sí, no, a ver, yo con Aida la verdad he trabajado desde que empecé en el plató de Cineva, yo también estudié allí, y en mi primer cortometraje profesional, yo ya tenía varios, pero he hecho con colegas, así, porque me gustaba mucho el cine ya desde pequeño, y cuando ya empecé a hacer proyectos sumamente profesionales, por así decirlo, ya sí. con más carga, ya empecé con Aida haciendo Peluches, que era un cortometraje de 6 minutitos, ambientado... bueno, la historia era una prostituta, ¿vale? Que
Levis, está muy chulo.
Sí, ¿no? Que, bueno, pues eso, ¿no? Que cogía a sus víctimas, por así decirla, y con un pasado turbio que tenía ella, los convertía en peluches, ¿no? Pues de ahí viene el título de Peluches.
Todo muy bonito.
Entonces, la idea, sí, es todo muy didáctico para niños.
Claro, ¿sabes? Que sí.
y nada, eso, salió esta idea, que yo tenía muy claro que lo quería hacer mudo, porque a mí me gusta mucho contar todo por imágenes, a mí... Todo lo que es diálogos me gusta, pero sobre todo es eso. Mi intención como director es contarlo todo y intentar explicarlo a través de las imágenes. Eso luego fue evolucionando y tuve mi siguiente cortometraje, que fue Ivy, donde Aida aquí me echó una mano, siempre me echó una mano en todos los proyectos. Me echó una mano en el sector de la producción, porque yo tenía dos chicas ya acogidas. Y en Ivy es el corto, por así decirlo, que más se conoce porque estuvo en el Festival de Sitges en el 50. Aniversario de Sitges.
Ajá, sí.
Y nada, eso. Y no perdimos el contacto, seguí haciendo cosas. Y hace poco hicimos la canción que habéis puesto al principio del programa, la de The Tower. Hicimos el videoclip juntos, con un equipo muy, muy reducido, en un día, en una jornada muy intensiva.
Ya estaba escoltant, qué guay, era el començament. Quina il·lusió.
Sí, sí.
Molt bé, i així ens expliques, Tower. Genial.
Y nada, eso, y después ya tenía, como tenía la idea de Hammer, que ya tenía que estrenar hace bastante tiempo, y le di la vuelta de tuerca, porque ya que habéis escuchado la canción original de Hammer, os tengo que decir que el grupo de jóvenes son un grupo religioso, entonces claro, ahí está la controversia que hay con el martillo. El martillo es un martillo endemoniado, y bueno, desata el caos en este grupo de jóvenes súper súper cerrados, por así decirlo de mente, ¿no?
Me gusta, poquito... me gusta.
I que sàpigues això, bueno, si has estat sentint el programa ja sabràs que avui dediquem el programa, serà com el monogràfic una mica del programa d'avui a l'Slasher, doncs degut a
sí,
que...
Sí, m'ha encantado. Cuando lo he escuchado me ha encantado, he dicho, guau, quiero participar, puedo hablar también de
l'Slasher,
lo que queráis.
Doncs ja, quan tu vulguis, parla'ns una mica amb Santi, que el tens aquí, que ell farà després la seva secció, que la deixarem per d'aquí a uns minuts, però parleu tots dos, perquè Santi i tu em sembla que podríeu no acabar. Quines són les teves referències de Slasher, a part de la referència directa, no? De la que ja has parlat, has esmentat, per pensar Hammer, quines són altres pel·lícules que per tu siguin fonamentals d'aquest gènere?
Bueno, como Slasher, pues a ver, tenemos La Matanza de Texas, sí. Tenemos Maniac la original, también tenemos la de Lija Good, pero como la original... Ninguna, también, bueno, ya es más Giallo, pero como Giallo soy muy muy fan de Dario Argento, me encanta Suspiria. Entonces, bueno, después Slasher, como Slasher conocido, ¿no? Pues El Último Verano, Scream, todas estas películas que he mamado desde pequeño y que me han llevado a hacer el cine que hago hoy en día. Es decir, no es un slasher propiamente dicho, pero mi película favorita es El Crepúsculo de los Dioses. Entonces, ahí ya empezaba un poco, sin conocerse lo que era el slasher, porque todavía no estaba. Sí que hay esa historia negra de violencia, de personajes extremos. Entonces, bueno, todo eso fue...
El Crepúsculo de los Dioses, vos di Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, de Billy Wilder. Bueno,
correcto.
Com a origen de l'Slasher, no trobo gens malament la referència. Sí, m'agrada. Està bé. Vull dir, sí, el cinema negre i les passions violentes, no? I des del començament deixa clar que un personatge mor i després explica per què. M'ha impressionat.
T'ha descol·locat un poc la referència.
No, m'ha col·locat, al contrari. M'ha col·locat.
No, para mí como slasher que me gusta mucho, que es lo mismo, es que yo siempre voy de slasher a Giallo, la de Amer, no sé si lo habéis visto.
No, esta me falta. No.
Uf, Amer es maravillosa, es super creepy, así que te la recomiendo que la veas.
Seguro que me gusta.
Y eso, entonces, pues Hammer nace de todo esto, ¿no? Nace de la controversia de unos personajes que crean una cosa y un martillo que desata el caos. Entonces, lo bueno del cortometraje, que yo creo que es muy atractivo, es que en el martillo está encerrada Lilith, la primera mujer demonio, que eso se narra desde el principio, o sea, no hago ningún spoiler del proyecto, y se topa con una de las chicas que está embarazada. Entonces, bueno, ya si vamos hilando hilos, ¿cómo puede acabar esto? Puede acabar de una forma muy... muy creepy.
Rubén, o sea, por lo que vas explicando, el tono del corto es en plan comedia de terror, ¿no? Porque es todo como muy disparatado, como muy antagónico una cosa con la otra. Vamos, me parece a mí, ¿no?
Sí, es, a ver, podemos decir que es bastante Scream. O sea, Scream es una película de terror, es un slasher.
Vale.
Que con los toques que tiene el diálogo saca la comedia, ¿no? Esa comedia negra que dices, ¿por qué me estoy riendo? Entonces, justamente va de eso. Va de que ellos tienen unos diálogos que van muy, muy a su favor, por así decirlo, y se desata el caos y es... como que estoy viendo, ¿no? Me estoy riendo y ¿por qué me estoy riendo de esta situación donde uno se está cargando al otro? Entonces,
bueno, pero es que no es siempre el tema de la violencia mostrada en pantalla, sino cómo la muestras. Entonces hay cosas que pueden ser que pueden resultar muy violentas al espectador y hay otras que de tan exageradas y pasadas de vuelta pueden resultar cómicas. Ahí está la habilidad del director y del montador para conseguir pues tal efecto.
I quan podrem veure Rubén Hammer, quan està previst que ja estigui acabada la postproducció i poder passar-ho, no sé, en alguna sala que puguem presentar-nos allà per gaudir de tot aquest dolor que hi ha
sí,
a la
sí,
pantalla.
Porque esto lo hacemos mucho, o sea, cuando invitamos a alguien luego acudimos a sus estrenos y estas cosas, en plan de a ver si es verdad lo que
siempre.
Nos explican y no nos están engañando.
No, hombre, no, o sea, estéis completamente invitados y luego hacemos un coloquio si queréis y bueno, no me ponéis a parir.
Vale. No.
Está previsto para diciembre. No, fecha no lo tenemos del todo claro porque, ya te digo, ahora estamos a tres bandas. Ahora están haciendo el etalonaje, estamos haciendo los retoques de sonido, estamos haciendo la banda sonora. Y claro, estimamos que para mitades de diciembre y finales de diciembre esté ya finalizado y presentarlo en el cine Girona. lo que tenemos intención es de presentar los cines Gerona. Si el COVID nos lo permite y los cines lamentablemente no cierran, porque tal como están las cosas,
sí.
La idea es presentar los cines Gerona y bueno, y que toda la gente que está dispuesta a venir y disfrutar del cortometraje o sufrir con el cortometraje, pues que lo vean y que lo vean de, en su máximo esplendor. Entonces, eso.
¿Y qué dura, Rubén? ¿Cuál es la duración del corto?
18 minutos.
18
iba
minutos
a ser 14, pero nos hemos alargado 4. No sé cómo ha pasado, pero...
Bueno, porque has dicho más sangre y más machacamiento de martillo. Y esto no lo cortes. Y así, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que es un cortometraje donde son 5 personajes. Es que contando el martillo, 6. Entonces, claro, hay que dilatar mucho el tiempo, hay que contar lo justo y necesario para entender a los personajes. No podemos centrarnos mucho en ninguno porque al ser un cortometraje, pues no tenemos tiempo. Y bueno, al fin de cuentas, hemos conseguido que en este tiempo, los 18 minutos, se entienda todo bien, se entienda a los personajes hacia dónde van y qué hacen, y bueno, y lo más importante, la reacción que tiene el martillo con ellos.
Me está intrigando mucho esto del martillo,
y perquè no has vist el tràiler, jo m'he mirat així una miqueta tot i la veritat és que entra unes ganes de veure i d'acabar de saber què passa amb els personatges. Doncs Rubén, és un plaer que hagis acceptat estar aquí, li volíem donar una petita sorpresa a Aida, i bueno, i poder parlar també d'un dels seus projectes actuals o bueno, o de fa poc, i a més doncs de que ens expliqui ara quan acabem també de parlar amb tu, doncs això, els seus estudis de cinema, perquè hem dit que és periodista, que és relacions públiques, però a més que també ha estudiat en el plató de cinema. Fa moltes coses aquesta dona, jo no sé si t'has adonat, però...
És un todoterreno, ja descobriréis. També té una canció muy, muy especial en el cortometraje, que també està creada por el compositor i que també l'ha cantado ella, i bueno, ja veréis que és una maravilla.
Doncs mirarem d'escoltar-la abans que s'acabi el programa. Moltes gràcies, Rubén, i bueno, fins aviat, vaja, que no estarem molt de temps sense comunicar amb tu de nou, ni que vinguis aquí al programa, o que ens veiem per veure el curtmetratge o el que faci falta, d'acord?
Vale, perfecto, yo estoy disponible. Cuando me digáis, yo voy para allá.
Moltes gràcies. Vinga, doncs una abraçada. Fins la propera.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Musiqueta, volia començar a sentir el programa, oi? Que avui no m'he equivocat, o sí? Més o menys.
Sí, no, has acertado
avui,
la primera.
Sí,
però bueno,
bien.
Yo deduzco que es porque te ha dado tiempo sí. Desde que ha empezado el programa.
No, que va. Bueno, jo vaig fent, però bueno, algun dia sabreu com vaig organitzant això així sobre la marxa. El tècnic m'ha dit que pot quedar-se aquí quan vulgui, vull dir que pues, segurament l'aprofitaré més d'una vegada, perquè si no són massa cosa per una persona sola. Però bé, estic content. Bueno, pues, per què aquesta musiqueta tan intrigant, així per començar a parlar de l'Slasher? Molta gent ja ho sabrà, però bueno, està bé que ens ho diguis.
Bueno, és la banda sonora de Pesadilla en Elm Street. Es una de las músicas, bueno, la música no es que sea demasiado emblemática, pero sí que el personaje Freddy Krueger sí que es de los más míticos dentro del subgénero del slasher y eso. Digo, no voy a poner la típica para empezar el programa, digo, voy a poner una de un personaje molón y de una peli, un clásico moderno, y pues he elegido esta.
Doncs vinga, així comencem la secció de Santi Serrano de News Hunters. ¿Qué anabas a dir, Santi?
No, que esta sí que es muy mítica y muy reconocible.
Vale, es que te he tallat, estaba el micro over y te he tallat abans. Pues sentim una miqueta. Tota teva, la teva secció de News Hunters, que per cert a Sitges vam trobar-nos a l'altra meitat de News Hunter, a Xavi. Vaig poder saludar-lo personalment per fi, després de tant de temps.
Sí,
Venga, ¿qué pasa amb el slasher y
qué pasa
las películas
con el slasher? Vale,
las...
Lo primero, estamos todo el rato diciendo la palabra slasher y igual los oyentes no saben ni lo que es.
No, seguro que no. Un oyente de un programa de cinema no usa. Bueno, va, sí, explica.
Bueno, pues si acaso hay algún despistado.
Explica.
El género slasher es un subgénero dentro del cine de terror que básicamente es el cine de cuchilladas. Tiene unas reglas y unos tópicos o cosas que se repiten, que es un asesino, por lo general suele ser un tío con una máscara, se va cargando a un grupo de jovencitos y jovencitas con ganas de emociones fuertes, de juerga, de sexo, de drogas, rock and roll, y los va matando de uno en uno hasta que por lo general al final queda lo que llaman la final girl, la chica que suele ser virginal, tímida, que no le gusta la juerga, que no tiene novio, que no sé qué, y que es como el bueno, casi siempre dicen que es como una metáfora del despertar a la madurez de esa chica, y que el tema de que el asesino por lo general su arma sea un cuchillo, pues tiene también connotaciones sexuales, como si fuese un arma fálica y todas esas cosas. Dicho esto, que me estoy enrollando un montón.
No, dime. Buena presentación.
Sí, vale, gracias.
Te venía de gusto dirlo también, vi.
Sí, va,
si no lo dices, revientas.
Sí, ya, estaba que explotaba ya desde el principio del programa. Yo, ¿cuándo lo voy a decir?
Venga, arriba, tal ya. Momento, arriba.
En fin, nada, pues el programa doble de hoy, por así decirlo, pues siempre selecciono dos títulos. Pues el primero es el que tiene que ver con esta música que estaba sonando ahora, que sí que es una música muy reconocible y muy emblemática, que era la música que sonaba en la cabecera del programa Noche de Lobos, un programa de cine de terror que daban en Antena 3 los domingos por la noche, presentado por Juan Luis Goas, que era el director del Festival de Sitges durante unos cuantos años, y es la música de Halloween, que no es el primer slasher como tal, en verdad vendría a ser el segundo. La primera fue Black Christmas del 74, dirigida por Bob Clark, pero sí que Halloween tuvo tal éxito que sentó como las bases del subgénero. O sea, pues lo que he dicho antes, el tipo enmascarado, las chicas en peligro, el que vaya cayendo una tras otra, muertes bastante gráficas, bastante violentas, y luego una final girl que es capaz de hacerle frente. Y eso, Halloween está dirigida por John Carpenter, mi amado John Carpenter, mi director favorito. En 1978... cuenta con el protagonismo de Jamie Lee Curtis en lo que sería su primer papel protagonista, que es hija de Tony Curtis y Janet Leigh, la protagonista de Psicosis. Esto no es casual. John Carpenter jugó un poco con la promo de la peli a decir, bueno, pues la hija de la protagonista de Psicosis, ahora la protagonista de nuestra película. Y luego también cuenta con Donald Pleasence en el papel de Sam Loomis, un doctor que está casi medio pirado, obsesionado con Michael Myers, que es pues el asesino perfecto. No siente dolor, no tiene sentimientos, y la noche de Halloween, esa noche que ahora se celebra aquí también, esa festividad, aunque a algunos pues no le guste, a mí sí, porque por el tema de la iconografía del cine de terror y tal, pues se dedica a cargarse a, sobre todo, canguros, niñeras, no canguros de los de Australia.
Ah, bueno.
Sí, en la noche de Halloween. Esto vendría a ser la primera peli. Y la otra...
Espera, que poso una petita pausa, un vale. Paréntesis entre una i l'altra, i així escoltem una miqueta més a una noia morta caminant, una dead woman or dead girl walking.
The demon queen of high school has decreed it. She says Monday at the end, I'll be deleted. It'll haunt me down the study hall, stuff and money on the wall. How shall I spend them? I don't have to stay and die like Adam. I could change my name right up to Seattle, but I don't know the motorbike. Wait, here's an option that I like. Spend those 30 hours getting pregnant. Yeah, I need it hard. I'm a dead girl walking. I'm in your yard.
¿Qué te sembla como intermedi, Santi?
Bien, bien, chocante.
Bueno, no, Dead Girl no Walking es una toterreña que esta persona que tenim aquí.
Eso sí que lo sabía.
Ahí lo explicas una mica, això. Bueno, la passió és que et surt per tot arreu, llavors...
Doncs aquest vídeo el vaig gravar perquè la cançó me l'havia preparat per un càsting a les noies del Perpetu Socors, una cosa així, que feien el Paral·lel, em sembla que era el Daniel Anglès, que, bueno, que va obrir el càsting, i em vaig presentar, i una de les cançons que hi havia per escollir era aquesta, no? I vaig dir, ostres, mira, no sé si m'agafaran el càsting o no, que al final va ser que no, però jo ho havia d'aprofitar i vaig dir, doncs vaig a casa i em faig un vídeo i així ja ho tinc, que per alguna cosa m'ho he preparat.
Bueno. Tenim aquí a la emissora, a l'MKC de Més que Cinema d'avui, Aida de Truc, eh? Podeu buscar tot el que ha fet o bona part del que ha fet en la seva pàgina web aidadetruc.com, oi?
.com.
I allà teniu música, tot això que estem posant i moltíssim més, doncs ho podeu trobar allà, la seva presentació, que potser abans d'acabar el programa la llegiré així amb la meva supervisió, perquè és molt, molt curiosa, i si no, doncs la llegiu allà vosaltres, a veure si ens dona temps de què. I bueno, la segona pel·lícula, ara sí, i Santi, si et ve de gust encara.
Sí.
Venga, tira.
He venido a hablar de mis pelis.
Exacto. Te han fet esperar avui, pero aquí la tienes.
Sí, sí, me está haciendo sufrir. En fin, bueno, antes he mencionado Halloween, que sería como la que puso de moda el subgénero, y ahora pues voy con una más reciente y no tan conocida, pero igualmente disfrutable o incluso más, sobre todo para la gente que no le guste realmente el terror, porque es una comedia de terror que se llama Tucker y Dale contra el mal. Esta es del 2010, el director es Eli Craig y está protagonizada por Tyler Lavin y Alan Tudyk. Esta va de dos paletos de la América profunda que quieren pasar un fin de semana en una casa recién comprada, una casa destartalada que da miedo de verla. Pretenden reformarla y tal, pero bueno, van a estrenarla el primer fin de semana, tal como esté la casa, y van a ir a pescar a un lago que hay cercano. Hay una historia paralela de unos universitarios, los típicos universitarios de todos los slasher, con ganas de juerga, de sexo, de drogas, de rock and roll, que pretenden acampar pues por allí, por las inmediaciones de la casa. No saben que los dos paletos están allí en la casa, y luego surge toda una serie de equívocos, de malentendidos, que hacen que los universitarios se crean que los dos paletos son dos pirados cuya única intención es cargárselos uno tras otro, igual que en cualquier slasher, y los dos paletos, súper confundidos, se creen que son de una hermandad de estas universitarias, pero que están pirados y que a modo de secta se están suicidando. Entonces la película es desternillante, es súper divertida, y para quien no la haya visto la recomiendo. En verdad es un poco difícil de hablar de la peli sin hacer un poco de spoiler, pero es que no había otra forma de hablar de ella. Y estaba previsto hacer una secuela, pero de momento no se sabe nada de ella, y que la veáis.
A part de participar a Hammer i en tot el que fa Rubén, que ja ens ho ha dit, t'agrada aquest gènere, el slasher, Aida? O...
Sí, bueno. La veritat és que ha sigut super divertit perquè... Buah, quasi se m'escapa un spoiler, sort, que no ho he fet.
Ui, ui, ui.
Bueno.
Sí, perquè t'estava sentint el director, vull dir...
La cosa és que si aneu a l'Instagram de Hammer the Short Film, hi ha les imatges, no? Però mai havia... Sí que és cert que amb el Rubén pues, he fet de prostituta i de santa, per dir-ho d'alguna manera, no? De religiosa, però sempre em posa en papers així molt complexes. I bueno, la cosa és que... Ja estic intentant no fer spoiler, eh? Però...
Ens ja costa, està fent un esforç, se li veu a la cara ja, que té una tensió.
Hi ha una part que és molt guai, que bueno, a veure, al final acaba tota plena de sang falsa, que això es pot veure, vull dir, no... És molt divertit. Que vos,
te gusta pringar-te.
No per pringar-me, però com no havia estat tan mai plena de sang, de fet, em vaig agafar el vestuari i me'l vaig enrotllar al cap perquè dic, com torno a casa així, des de Cardedeu, i em vaig fer un moño, i també tinc una foto tocant la guitarreta amb el moño allà, bueno, jo què sé, no sé.
I va ser guai, va ser una merda merdar-me, però molt divertit.
A mi em consta que la sang que va sobrar va anar a parar al cap del director.
Sí!
I sembla ser que no va passar res, vull dir que no se l'ho va prendre especialment malament.
No, que va, estava tan content. O sigui, no sé, això no ho hem comentat, però ens va costar tant de poder rodar-ho, perquè teníem el teaser que tenim, volíem rodar el curt, però ens va ploure, llavors vam haver de fer el teaser i vam aprofitar per obrir el Verkami. Després teníem tres dies, em sembla que eren, i va venir l'huracan Gloria aquest, la borrasca aquesta, no ho vam poder fer. Després ens havia de ploure, després no podíem per horaris, després la pandèmia, i creiem que no ho podríem rodar mai, i finalment vam poder. Però ahir...
Menuda odissea.
Molt fort. Fèiem conya. Al final aquestes coses te les has de prendre sí, conya. No? I molt contents d'haver-ho aconseguit. I d'arribar a fer personatges que no tenen res a veure amb nosaltres.
I tot això, la teva relació amb el cinema, a través del que dèiem, que també voldríem que ens ho expliquessis una mica, de la teva inclusió, bueno, de la teva inscripció en l'escola Plató de Cinema, una escola de cinema de l'Hospitalet, i explica'ns una mica aquesta experiència. Si dius que vols gravar un disc, que ens explicaves al començament, respecte al cinema, quines idees tens, o el teatre, i bueno, anem fent un resum ja cap al final del programa de les teves...
Sí,
del que has aconseguit i de les teves expectatives. No queda res, ja.
Ho intentaré. Jo vaig començar a estudiar quan vaig acabar la carrera de periodisme, vaig començar interpretació combinant-ho amb el tema de la publicitat, perquè ja la tenia començada d'abans i no volia deixar cap cabo suelto. Llavors era una cosa que sempre havia volgut fer i em feia molta por, la típica por a fracassar, la típica por a què faràs amb la teva vida, no? I vaig agafar les forces per fer-ho i em va encantar. D'aquí ja vaig passar al cant, que és el que vaig deixar pel final, perquè era el que em feia més por. I bueno, veus, ja no sé resumir, ja m'estic en cap als perros de Úbeda.
És que hi ha molta cosa a dir sobre aquesta dona. Vull dir, se'ns ha fet molt, molt, molt curt el programa. Vull dir que res, l'únic que tenim com a avantatge és que ara ho gravem tot. Vull dir que tenim un canal de YouTube, ara l'Instagram està una miqueta abandonat, el Facebook també, però tot ho aboquem allà al canal. Per tant, tothom et podrà veure aquí en el programa. Aida, t'agraïm moltíssim que hagis estat i acabem, però bueno, ja sempre seràs part del programa.
Que venga con un disco o con...
Claro.
Et perseguirem. Així que fins aviat. Moltes gràcies, Aida, Eva Maria Milara, Santi Serrano. A reveure.
Adéu.